Falten 3 minuts i mig perquè siguin 2:15 de la tarda. Això és l'estiu de Gràcia. Sabeu quin va ser el programa més vist a TV3 a la carta durant el mes de maig? En ple confinament va ser un programa infantil, l'Infocà. Com és això? Com és que als infants els agrada l'actualitat? En parlem amb Laia Cervera, que és presentadora de l'informatiu per nens i nenes. Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, bé, bé.
Estàs descansant o què?
Ara estic descansant, sí. La veritat és que el confinament va ser intens.
Sí, sí que ho va ser. Escolta, d'entrada, a veure, tu estàs a l'Infocà fent diferents feines des de l'any 2001.
Sí.
Per tant, Déu-n'hi duret el temps que hi portes, no?
Sí, la veritat és que al principi no hi estava al 100%, hi estava amb altres històries i això, però vinculada d'alguna manera o altra, sí, des del principi.
I què has descobert del que interessa als nens i nenes durant aquests 19 anys? Perquè és això que dèiem, no? Realment, els nens i les nenes, aparentment, no miren el TN, no miren la informació, que potser haurien de fer-ho, però, esclar, aquí tenen una oportunitat d'atendre la informació d'una manera que puguin entendre millor, no?
A veure, el que hem après nosaltres, perquè realment és el que dius tu, no vam començar el 2001, per tant hem tingut molts anys per aprendre, és que no pots fer la pregunta de què interessa als nens. Mm. Perquè és una pregunta que no té cap tipus de sentit, perquè tu no pots preguntar què interessa als humans, no? En general, als adults, què els interessa? Home, doncs dependrà, no?, de l'adult. Hi ha adults, doncs, que sembla aparentment que no els interessa gairebé res, d'altres que estan interessats per tot, d'altres, doncs, que són molt amants de la ciència, doncs, en el cas dels nens, igual. Hi ha nens que els interessen els dinosaures, nens que els interessen, doncs, les notícies, doncs, d'astronomia, nens que els interessen moltíssim els conflictes internacionals, o fins i tot la política, qualsevol tema els interessa. I fins i tot et diré més, quasi que és responsabilitat nostra, no?, que els interessi o no. Perquè nosaltres ens hem adonat que qualsevol tema, si l'expliques, doncs, si es pot entendre allò que tu expliques, i a més es nota que tu ho expliques apassionadament, segurament que el receptor, la persona que t'està escoltant, automàticament s'hi interessarà. Però això no passa només amb els nens, passa també amb els adults. I, de fet, si us hi fas la pregunta als nens, nosaltres regularment fem enquestes per preguntar, doncs, escolta'm, d'aquest any quin és el tema que més t'ha interessat? O, doncs, per exemple, el tema que més ha interessat durant diversos anys seguits ha estat el de les persones refugiades, en el cas dels nens d'entre 7 i 12 anys. Mm-hmm. Potser et diria que és el tema que més reiteradament ha interessat, que potser no ho diríem mai, els adults, i això doncs és un bon clatellot per nosaltres, saber que ells aquest tipus de temes doncs els interessen igual que nosaltres o que ens haurien d'interessar a nosaltres.
Aleshores, si la pregunta de què interessa no té gaire sentit, potser té una mica més d'interès saber com hem d'explicar les coses perquè els interessin les notícies?
Sí, segurament, de fet, aquesta pregunta ens l'hauríem de fer en general, no? Com podem explicar les coses perquè la persona que ens escolti doncs estigui interessada en allò que estem explicant? I jo crec que és allò que et deia, no? Que hi ha una barreja entre que s'entengui allò que expliques. No sé si us ha passat alguna vegada, a mi m'ha passat molts cops. Un tema que no conec, a priori, per exemple, un tema de música. Doncs a mi potser a priori el heavy metal és un tema que no... És un tipus de música que potser a priori semblaria que no m'interessa massa. Però estic segura que si una amiga meva és molt aficionada al heavy metal i m'explica doncs totes les característiques, els grups... Segur que m'acabarà interessant, no? I a més, si hi posa passió a l'hora d'explicar-ho, doncs encara més. I amb ells jo crec que els hi passa el mateix, i alhora el fet d'involucrar-los, preguntar la seva opinió constantment i esperar que tinguin una opinió vàlida al respecte, perquè això també és un error que cometem sovint els adults, no? Que a vegades sembla que els nens només ens puguin dir gracietes o... Clar, si tu dels nens només esperes que et facin la gracieta, és el que t'acabaran donant. En canvi, si tu el que esperes realment és que et donin una resposta amb cara i ulls, segur que te la donaran, perquè no volen decebre't. És el mateix que fem tots, suposo.
Vosaltres teniu una secció a la web de l'Infocà que es diu Explica'ns coses, no? I que els nens poden fer preguntes sobre el que els preocupa o explicar anècdotes i coses que a ells els interessen de la seva setmana. Ara és el coronavirus la preocupació actual dels nens, amb això que comentaves que durant molt de temps va ser els refugiats, i quin tipus de coses preocupen els nens ara?
Sí, la veritat és que el coronavirus és un tema que els ha preocupat molt, des del punt de vista sobretot mèdic. Ens feien preguntes molt interessants, de fet qualsevol pregunta que ens poguéssim fer nosaltres també, però ens pregunten una mica de tot, perquè aquí també està la gràcia, no? La varietat, i et poden arribar a preguntar un dia de màxima crisi, escolta, però és que jo estic molt preocupat perquè vull saber quan pesa un hipopòtam. Això ens passa, i dius, home, doncs mira, doncs també és interessant, anem-ho a descobrir, a veure quan pesa un hipopòtam. Està bé. A vegades ens diuen que vosaltres editorialment, com a informatiu, teniu una edició una mica més lliure o més estrambòtica, no? Perquè no seguiu les pautes habituals.
Mm.
No, o sigui, és veritat que els informatius segueixen una sèrie de pautes o de convencions que ens hem marcat nosaltres mateixos al llarg dels anys, no? Doncs la política internacional, amb un ordre concret. I l'Infocar en aquest aspecte, doncs, potser si un dia doncs, resulta que, no sé, passa un cometa, doncs la notícia de que passa un cometa que fa 600 anys que no passava potser és més important per nosaltres i obre l'Infocar en comptes de la declaració d'un polític en concret, que no té per què no ser important, eh? Però potser creiem que és més important parlar de cometes i explicar què són, d'on venen, quina forma tenen i per què, etc.
Laia, et sembla que tirem enrere fins a l'any 2001 i repassem una mica les raons per les quals va néixer un informatiu dirigit a un públic de 8, 7, 8 a 12 anys aproximadament? Perquè, clar, això encara nosaltres ho vivim com una cosa especial. De fet, a l'estat espanyol em sembla que és l'única experiència. N'hi ha hagut una puntualment a Canal Sur, si no tinc mal entès.
Exacte, sí, va durar molt poquet, pobres, per això.
Va durar poquet, va durar mesos, no?
Sí, 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 sí.
Què van fer malament? Ho vas veure? Ho saps? Què van fer malament?
No crec que fessin res malament. És que fer un informatiu infantil és complexa, perquè una cadena doncs, aposti per un informatiu infantil doncs, hi ha d'apostar del tot. I ha de saber doncs, que potser al principi no tindrà grans audiències o que potser serà molt complexa. No es pot fer amb un equip de poca gent. Vull dir, hi ha una complexitat darrere i requereix una dedicació que potser al principi no té els fruits a nivell d'audiència o això. Però és un tema delicat. És un tema delicat.
Uh-huh.
I has d'apostar, i en aquest cas doncs, la Corporació Catalana hi va apostar i ha resultat que ha valgut la pena, no?
És el que era. Posem-nos en aquella situació. Sí que n'hi ha d'habituals a França, a Dinamarca, al
sí.
Regne Unit, a Holanda, que són països on fa molts anys que s'emeten informatius d'aquestes característiques. Què va passar l'any 2001 que TV3 va decidir fer-ne un?
Doncs es va... La persona que el va pensar, que és en Joan Carreras, doncs va dir, escolta, hauríem de fer algun producte perquè hi ha un parell de drets dels infants que aquí no els estem resolent, que és el dret a la informació i el dret a dir l'opinió o a participar d'aquesta informació, d'aquesta actualitat o realitat que els envolta. I aleshores va pensar doncs, que un informatiu infantil era una idea molt, molt original i que no s'havia fet mai enlloc. Aleshores va començar com a investigar i es va adonar que no era tan original. Bueno, sí que ho era, perquè en aquest cas aquí era la primera persona que va tenir la idea, però resulta que arreu del món hi havia moltíssims d'informatius infantils. De fet, a Europa, hi ha, el que deies tu, no? Hi ha molts països i, a més, són informatius que tenen 50 anys d'història. Vull dir que ja hi ha una cultura de l'informatiu infantil, que això és molt important en el país. De la mateixa manera que no es posa en dubte que hi hagi d'haver un informatiu per adults, no es posa en dubte que hi hagi d'haver un informatiu infantil en aquests països. I jo crec que aquí, en aquestes alçades, ja gairebé que tampoc. És com un pas previ, no? Un pas previ al tema dels grans.
Uh-huh.
I ell va fer-ho per això, per aquests dos drets, el dret a la informació i el dret a poder opinar o a poder dir la teva sobre tot allò que t'envolta, que també és un dret molt important. Per això forma part dels criteris editorials de l'Infocar el fet de donar veu als nens constantment, sigui quin sigui el tema.
Deies abans que una cadena té molta paciència al principi, que quan engega un projecte d'aquestes característiques, perquè no arriben les audiències i no sempre s'encerta. Quan vau trigar vosaltres a sentir-vos còmodes amb el producte que estàveu fent?
La veritat és que força ràpidament, perquè com que era un buit que no estava... Bueno, que era un buit, omplir-lo va ser relativament fàcil. I a més és un programa molt agraït, perquè és un programa on aprens constantment. Les persones que el fem aprenem constantment fent-lo, amb les notícies que expliquem, no? I a més és molt agraït perquè el públic que rep aquestes notícies doncs, es comunica amb nosaltres i d'una forma doncs, molt amable, molt, molt, molt tendre, és molt enriquidor. I de seguida vam començar a veure doncs, que era un producte, sobretot en els últims anys, que s'ha servit moltíssim a les escoles, perquè hi ha segons quins temes doncs, de relativa complexitat doncs, que sempre és millor explicar-los doncs, acompanyats d'imatges o de... Bueno, som un recurs que funciona molt bé a les escoles i això també doncs, ens reconforta moltíssim.
Mm-hmm. Que és el que
en
és
casos
més...
concrets, perdona, que m'he oblidat, en casos concrets com, per exemple, en el cas dels atemptats a Barcelona o en el cas del coronavirus, encara et sents millor, no?, perquè veus que realment hi ha aquesta necessitat. De seguida els nens i nenes t'ho demanen i de seguida veus que ho xuclen, no? en segons quins casos en què necessiten aquella informació per ells perquè no els arribaria d'una altra manera.
Precisament et volia preguntar per això, no? Per temes especialment negatius, que ja els adults, clar, en principi, jo crec que amb els nens i nenes també s'ha de fer el mateix, no? Però es dona la informació, perquè són dades i són coses més o menys objectives, però clar, quan s'expliquen coses com, per exemple, els atemptats de Barcelona de l'any 2017, que a l'Infocat també se'n va parlar i moltíssim, de fet, veu... a l'Infocat no s'estava fent, no?, quan van passar els atemptats i veu decidir fer un programa especial.
Exacte, sí. Sí, perquè aquest tipus de notícies no es pot evitar que arribin als nens i nenes. Els arriben per mil canals diferents, ja sigui per l'informatiu dels grans, ja sigui pels diaris que veuen si passen per davant d'un quiosc, o ja sigui a la ràdio, les notícies quan els acompanyen a l'escola. Però clar, els arriba la informació no pensada per a ells, amb paraules que potser no acaben d'entendre, amb... A més, ells no tenen les mateixes inquietuds que tenim nosaltres. Llavors, quan hi ha un conflicte d'aquestes característiques, bé, de fet, quan hi ha qualsevol notícia, però sobretot en aquests casos més complexos o més sensibles, no ens anticipem mai als dubtes que puguin tenir ells. El que fem primer és preguntar: què us fa patir d'això? Quin dubte teniu? Quina pregunta teniu? Què us incomoda? O què voldríeu saber? Perquè segurament no serà el mateix que ens incomoda a nosaltres com a adults o que ens fa patir a nosaltres com a adults. I si nosaltres no partim de la pregunta en els nens que ens escolten i partim dels nostres propis dubtes, segurament el que estarem fent és inculcar-los dubtes nous que potser no tenien i deixar sense resoldre els que ells ja tenien, no? Uh-huh. I en el cas dels atemptats era claríssim que tots els nens ho estaven vivint, i a més segurament notaven els adults nerviosos, perquè els petits tenen una sensibilitat a nivell emocional, doncs ja ho sabeu, si teniu nens o nebots, o que ells noten quan hi ha un cert nerviosisme a casa o quan hi ha por. Després, a més, també, justament amb els atemptats de Barcelona es repetia constantment la frase "no tinc por", i dèiem: home, no tinc por, que segurament els nens sí que en tenen de por, de fet els adults també en teníem. Doncs ostres, anem a parlar també, a part d'intentar analitzar què és un atemptat, explicar què és un fet puntual, per què passa, analitzem també, per exemple, què és la por, i si n'hem de sentir o no, i vam arribar a la conclusió que sí que n'hem de sentir de por, perquè és un sentiment que s'ha de tenir, el que hem de fer és que no ens col·lapsi, etcètera, etcètera. Vull dir que si pares a analitzar qualsevol d'aquestes notícies, pots fer especials de 10 hores, si cal.
Mm-hmm. Clar, i a part de començar fent la pregunta als nens directament, quin altre tipus de coses s'han de fer diferent a l'hora de planificar un informatiu? Diferent d'un informatiu per adults, em refereixo.
Doncs començant per les decisions editorials, l'escaleta, normalment quan l'escaleta és com el recull de temes del dia, és el que us deia, no? No fem una escaleta tipus basant-nos en no, primer comencem amb aquest tema, perquè està fet tota la vida així, sinó anem a pensar realment de zero, cada dia és com si comencéssim de zero, i diguéssim, quin és el tema que podria ser més interessant avui per explicar? Aquesta pregunta, que és una mica tramposa, no?, perquè és molt subjectiva, però normalment nosaltres la resolem perquè a nosaltres el fet puntual de l'actualitat ens interessa relativament. El que ens interessa és tot el context que envolta aquesta notícia puntual, no? Sempre, per exemple, no? Doncs si Donald Trump ha dit que Jerusalem és la capital d'Israel, doncs que aquest senyor hagi dit això puntualment potser no és tan interessant com que nosaltres expliquem això, però aleshores ho lliguem amb qüestions culturals, geogràfiques, històriques, un munt de context que envolta aquesta notícia, que és el que creiem que no caduca i que és el que creiem que els nens podran utilitzar a posteriori amb altres notícies similars. Aleshores, el que fem és primer això, valorar quin context envolta cada una de les notícies que pugui ser més o menys enriquidor, no? Després també això, quines preguntes poden tenir ells, els preguntem directament, per no, això que dèiem, de no generar dubtes que no tinguin. Després també entendre-ho nosaltres, perquè nosaltres no podem passar una notícia per sobre, no podem quedar-nos només amb l'anècdota o amb la xifra puntual. Hem d'anar al moll de l'os, hem d'explicar sempre el per què, i per explicar el per què, el primer que has de fer és entendre allò que estàs explicant. Per tant, hem d'entendre molt bé allò que expliquem i després analitzar molt bé com ho podem transmetre, perquè nosaltres creiem que es pot explicar tot, perquè els perquès normalment ajuden, però no es pot ensenyar tot. Hi ha imatges que són molt pertorbadores i que els nens no volem que les vegin. I aleshores, clar, aquí entra ja la nostra imaginació de, a veure això, doncs com ho podem il·lustrar sense ensenyar ni una sola imatge feridora i alhora que es pugui entendre bé, no? Llavors, amb moltes gràfiques o fins i tot a partir d'una notícia puntual ens n'anem tant de mar que acabes explicant una cosa que és, per exemple, doncs, quan hi va haver l'atac amb armes químiques a Síria, que hi havia unes imatges esgarrifoses, Nosaltres hem decidit explicar-ho perquè vam parlar amb diferents escoles i ens van dir que sí, que realment els nens havien vist això a la tele i estaven com molt amoïnats. Però, clar, què explicàvem a partir d'això? Doncs vam decidir explicar doncs, què és. La notícia la vaig explicar jo mateixa al plató, sense necessitat de reforç d'imatges. Vam ubicar-nos geogràficament en un mapa, que sempre ho fem, i a partir d'aquí vam explicar la Convenció de Ginebra, no? Doncs perquè els nens i nenes aprenguessin que fins i tot en una guerra, que pot ser l'espai més caòtic en el que ens podem trobar, fins i tot en una guerra hi ha normes, i són normes que s'han de complir, i si no les compleixen, doncs poden castigar, com parlar de manera planera. I vam dedicar doncs, aquells dos minuts a parlar de la Convenció de Ginebra amb uns dibuixos i amb unes gràfiques, i dic, bueno, sempre hem d'intentar buscar fórmula.
Estem parlant amb la directora de l'InfoCA i presentadora, a la Laia Cervera. Per anar acabant, escolta, Laia, durant el confinament has fet una part important de l'informatiu des de casa, amb la teva pròpia càmera i les dificultats tècniques que això comporta, no?
Si diu càmera, diu mòbil, no? Vols dir?
Sí, exacte. Amb el mòbil directament. I amb un suport una mica curiós, perquè els primers dies no tenies trípode.
Sí, els primers dies només, que després ho vam resoldre.
Quin era què feia servir de trípode?
Doncs mira, els primers 4 dies vaig fer servir dues caixes de maduixes amb el mòbil posat damunt, i com que se'm queia vaig haver-ho d'aguantar amb alguna cosa que passés prou, i el primer que vaig sovar va ser dues ampolles, una de ratafia i una altra de bourbon. Perquè estava a la cuina, Tot era context culinari.
Sí, la veritat és que el confinament ens ha posat a tots un repte per fer els programes, no? Però al final ens n'hem sortit una mica com hem pogut, no? I hem descobert que podíem fer coses que no sabíem que podíem fer. No sé si estàs d'acord.
Exacte, hem explorat els límits.
Laia Cervera, moltíssimes gràcies per haver estat a l'Estiu de Gràcia. Descansa i torneu, suposo, no?
Sí, i tant, al setembre, i a veure si tornem amb un especial d'inici d'escola o amb un especial tornem al confinament. No sé, tornarem.
Creuem els dits que siguin bones notícies. Moltes gràcies.
A veure, a vosaltres.
Una abraçada, que vagi molt bé. Doncs mira, pràcticament amb la Laia estem a punt d'acabar el programa. Queden 17 minuts, encara ens queden els millors moments de l'Estiu de Gràcia en aquesta tercera setmana de programa.
Estiu de Gràcia, amb Adam Martín.